És l'hora dels contes meravellosos.
L'illa sense nom.
El cel era clar i la mar estava tranquil·la. Aquell dia, el vaixell de tres pals sent pol navegava tranquil·lament rumb a Àustria. Havia salpat de Hong Kong, on havien embarcat més de 300 coolies xinesos.
El paisatge era grandiós. La mar de corall era plena d'illes de sorra blanca, amb cocoters de esgronxaven suaument en la càlida brisa. Un paradís de Saint Paul. La seva tripulació i els coolies xinesos navegaven per un paradís. Però fins i tot al paradís el perill pot aparèixer en qualsevol moment. Un perill anomenat tifó, que transforma l'encanteri en malson i esclafar els vaixells contra els esculls que hi ha tot al llarg de les costes. El tifó fa néixer l'infern.
Això és el que li va succedir al Saint Paul. Una tarda el cel es va tornar tan fosc com la nit i un cicló va escombrar la mar. Tot el que hi surava es va fer enfonsar.
Perdó. Per una sort increïble, els 20 homes de la tripulació i els coolies van aconseguir arribar a un atol, amb els pocs queviures que van aconseguir salvar.
Estaven tots sans i estalvis, però l'illot era una massa de pedra seca, sense aigua, ni arbres ni animals. Els pocs queviures que tenien no van durar gaire i van començar a passar gana.
El capità va decidir d'embarcar-se amb 11 mariners en l'única barca que s'havia salvat del naufragi. I ara anar a buscar auxili a la costa més propera. Si és que n'hi havia cap.
Van agafar els darrers que viures algunes cantimplores plenes d'aigua de pluja i van salpar cap al sud, en direcció a Àustria. Entre ells hi havia Narcís Pelletier, un jove grumet de 14 anys que havia embarcat a Nantes 6 mesos abans. Aquell era el seu primer viatge. I quin viatge!
Va passar els dies, o van ser setmanes, araulits al fons de la barca, sota un sol de plom. Els homes havien perdut completament la noció del temps. Patien constants al·lucinacions. Els uns veien illes plenes de verdor en cada onada. Els altres, vaixells carregats de queviures. Però l'horitzó desert els retornava de seguida a la realitat.
Però un matí de boira, quan havien perdut ja tota esperança, van atracar en una platja de sorra blanca. La vora de l'aigua estava plena de crancs i de petxines i els cocoters creixien per tot arreu.
I aquest cop no era un d'aquells maleïts miratges. Quan es van aventurar a terra endins, van descobrir una font que brollava al vell mig d'una vall boscosa. Era el paradís.
Després d'uns quants dies, durant els quals van recuperar les forces i coratge, es van tornar a planejar una qüestió obsessiva, com arribar a les costes d'Àustria abans de l'època de les tempestes. Perquè aquesta era l'única forma de dur l'ajuda promesa als seus companys.
Hem de continuar la nostra ruta, va dir el capità. Àustria està allà, al sud passat l'estret de les torres. Salparem abans que no es faci de nit.
Va encarregar a Narcís Palliter que anés a recollir uns quants cocos darrere de les dunes. El jove grumet va marxar immediatament mentre els seus companys collien mol·luscos i crustacis. Feia una calor terrible.
En Narcís es va estirar un moment a l'ombra d'un arbre. Va notar les parpelles feixudes. Pocs segons més tard, queia en un son profund.
El noi es va despertar fins a la posta del sol. Quan es va aixecar la brisa, es va posar de dempeus d'un salt i va córrer cap a la platja. Desperta! Tan buida com una closca de musclo després d'un banquet. El seu company l'havien abandonat en aquella illa sense nom enmig de l'oceà. Estava tot sol.
Va cridar de por. Va picar el terra amb els punys. Va demanar auxili fins quedar-se afònic. Al final va caure a la sorra, plorant desconsoladament, i va acabar dormint-se, amb els sanglots a la gola.
Durant setmanes i setmanes es va quedar allà, vigilant l'horitzó, amb l'esperança de veure passar un vaixell en la llunyania. Però res ni ningú, a part dels ocells, no creuava aquelles aigües. No va passar una nit que no somiés els mariners dels Sant Pau. La seva família, el seu pare, marit Martí Pelletier, que era sabater a Nantes, la seva ciutat. Van passar els dies i els mesos i els anys.
El capità Saint Paul havia estat recollit amb els seus mariners per un vaixell i conduït a Sydney, a Àustria. A Austràlia, perdó. En el seu informe, dues ratlles sobre els culis xinesos i els mariners que es van quedar a l'atoló i que en dubte havien mort de gana. Una ratlla sobre el grumet. Narcís Pelletier, amb tota seguretat, mort en una illa on vam fer escala.
Es van enviar una carta a Martí Pelletier anunciant-li els deserts del seu fill.
Van passar 17 anys. Un dia de juny, la goleta Joan Buig va acorar en una illa anomenada Nir Ilag, que vol dir illa de la nit. A la platja, un grup de papus feien grans gestos de benvinguda. Entre ells hi havia un home blanc.
Aparentava una trentena d'anys. Estava entre els indígenes com si fos un d'ells. Com ells, caçava, pescava i recollia moluscos i cocos. Els mariners se'l van endur.
El van repatriar a Sydney, on va ser interrogat sobre els motius de la seva presència a l'illa. Però havia oblidat fins i tot la seva pròpia llengua.
Després, a poc, la memòria li va anar a tornar. Va parlar de França, del seu pare, Sabater, del Sant Pau i dels naufrags de la Mar del Corall. Va parlar de la seva llarga solitud i dels paupus que l'havien recollit i adoptat.
Era Narcís Pelletier, el grumet abandonat en una illa sense nom. El van portar a Nantes, on va trobar el seu pare i la seva família. Mai més no va voler fer-se a la mar i va acabar treballant de guardià de post de senyals de Saint Nazaire.
Allà, perdut en la selva nova solitud, contemplava la mar com una germana i una enemiga. Al fons dels seus ulls, gravada per l'eternitat, hi havia la imatge dels 300 culis xinesos i part de la tripulació del Sant Pau.
I potser també la dels seus germans papus, que l'havien tret de la desaparició, de la desesperació, perdó, i els quals no tornaria a veure mai més, com no tornaria a veure les costes de Nigeland allà davant d'Austràlia.
Ara escoltarem una cançó que es titula, Agnès...
Ulele!
Oye, yeah, oh, Venuno.
Oye, yeah,
voler, voler.
Fins la setmana que ve!